La versió del director, amb Jordi Teis.
Jordi Teis, molt bon dia.
Molt bon dia.
Avui en Jordi ens ha explicat així fora micro que ens... avui parlaria sobre la història d'un rodatge. Però fins aquí podeu leer, m'ha dit. Per tant, no sé si és que és un rodatge molt especial, si és en general rodatges com es desenvolupen. Exactament, Jordi, de què ens vols parlar?
És la història d'un rodatge que podríem, ara ho desenvoluparem, però que podríem titular de rodatge premonitori.
No sona massa bé, això, eh?
No. Tu saps que parlant d'actors, d'actrius, de directors o de rodatges en general, hem parlat de casos que han sigut complicats, que han sigut difícils, que han sigut polèmics, que fins i tot alguns caòtics. Estem parlant de La Profecia, El Resplendor, Casablanca, que dèiem allò del caos que era el guió, etc etc. Però després hi ha un tipus de rodatges que són premonitoris i que ho poden ser per diverses raons. Jo n'he agafat una d'elles. Podria ser perquè l'argument anticipa alguna cosa. Hem parlat últimament moltes vegades de Contagio.
Certament, amb la pandèmia.
Que fa molts anys avançava un tipus de pandèmia
ara,
com la que hem viscut.
Ara l'escoltes i et posa la pell de gallina,
doncs
perquè penses...
És premonitori o no, això?
Totalment.
Avui dia de mañana, també, sí. amb el canvi sí, climàtic, sí. etc. Després, també, alguns rodatges poden haver sigut premonitoris per coses que han passat abans del rodatge. Tenim aquest exemple lamentable últim del cas d'Alec Baldwin sí. amb la gravació... amb el rodatge on va morir per accident una persona, i buscant jo informació he trobat que fa anys, amb una d'aquelles manifestacions que malauradament periòdicament hem de veure en els mitjans de manifestacions americanes on un policia mata normalment un negre,
sempre,
un ciutadà negre,
sí.
i Alec Baldwin va publicar diversos tuits a les xarxes dient què se sent quan mates algú per accident. Esclar,
i va, i anys després li
passa. És una premonició. I per últim hi ha el que jo he agafat avui per desenvolupar, que és aquell rodatge premonitori, perquè el que explica i plasma l'argument de la pel·lícula és el que després passarà amb els personatges principals, amb els actors que hi han participat.
Ai, mare.
És a dir, que té molt, molt de suc. Estem en 1960, el director és John Huston, la pel·lícula originalment es titula The Misfit, que literalment són Los Inadaptados, i que aquí es va traduir per Vides Rebeldes.
Caram.
Gran
de
pel·lícula.
Los Inadaptados passa a Vides Rebeldes, sí,
exacte,
pel·lícula coneguda.
És una obra que va ser escrita originalment al guió per Arthur Miller. Ell pensava en el lluïment del que encara era la seva esposa Marilyn Monroe, però que estaven vivint els últims dies del seu matrimoni. S'estava acabant la seva història. No era l'única cosa que s'estava acabant, com ara veurem. I, a més, s'acabava la vida de més d'un i de dos i de tres dels participants en aquella pel·lícula i que van participar en aquell rodatge. Per tant, ja diríem d'entrada que és un rodatge que es va titllar de maleït.
Maleït, clar,
un
clar.
Un rodatge totalment maleït. Fem un resum de les dades, perquè vegis el per què és maleït. Clark Gable va morir d'un atac de cor 10 dies després d'acabar el rodatge.
Caram.
És a dir, 2 dies després va tenir un atac i ja no es va recuperar i a la setmana va morir. Marilyn Monroe va començar a rodar després d'uns quants mesos una pel·lícula que es titulava Alguna cosa has de donar, que protagonitzava amb Dean Martin i la dirigia George Cukor, però és una pel·lícula que va quedar incompleta, és el seu testament final. Hi ha hagut documentals i reportatges que es veuen escenes però que no tenen cap sentit perquè no hi ha el muntatge final, i després va morir. James Burton va patir un infart 2 mesos després del rodatge,
caram,
que és un altre dels actors de la pel·lícula. I Montgomery Clift va durar 2 anyets, va fer 2 o 3 treballs, 3 pel·lícules concretament, i també va morir. Per tant, amb ells acabava una manera de fer cinema. Estem parlant dels anys 60, començaments dels 60. El cinema de l'Oest estava donant els últims cops del cinema clàssic de l'Oest, i també el cinema de l'Amèrica profunda, una història que evidentment no tenia horitzons, no tenia aquella aura daurada del Hollywood, una història dramàtica, tancada i negra, que els personatges aquests, com veus, ara ho explicarem, varen testimoniar per sempre durant pròpiament la seva, vida. La història de Cabà és un seguit de personatges fracassats, el títol ho deia, inadaptats, gent que busca un lloc i una segona oportunitat, que no la troba i que no encaixen en les seves pròpies vides que han trobat. Per una banda tenim a Clark Gable, que és un veterà ex-cowboy que fa negocis amb venda de cavalls, que a més ensinistra i apadrina genets joves i que és un jugador, és un malalt del joc.
Ludopatia, no? Exactament. Totalment.
Per altra banda tenim també com a personatge Montgomery Cliff, que és un d'aquests genets que el senyor Gable l'ensinistra i que també fa tripijocs una mica amb ell i amb altres sobre el joc en general. Eli Wallach, que és un altre personatge, és un pilot d'avioneta, fa temps que s'ha convertit en l'ombra i en l'íntim amic de Clark Gable. I per últim, davant de tot aquest espectacle, apareix una recent divorciada, que és Rosalind Taber, i que és el personatge de Marilyn Monroe, que és una persona molt fràgil, com era evident.
Exacte,
com
en
general
ella
en la seva carrera, s'uneix a aquest grup i ho fa per intentar fugir, una fugida endavant, escapar de la depressió que comença a patir i que, a més, doncs, intenta jugar una mica amb tots ells. El procés del rodatge, i aquí és on te volia entrar. Els productors, d'entrada, no volien que Marilyn participés en aquesta pel·lícula per les seves dificultats d'aprenentatge, la seva fragilitat, la seva manca de formalitat a l'hora de presentar-se, etc, etc, els seus problemes amb les drogues i l'alcohol en general. Fins i tot el rodatge es va aturar 2 setmanes perquè ella internés en un centre a recuperar-se. És a dir, que això també va dificultar.
Això, clar, el de producció, amb els costos que això et suposa, devia dir, aquesta no la volem perquè és que ens sortirà caríssima la pel·lícula.
Després parlarem del pressupost. Però què va passar? Que John Huston era tan tossut com ella. I se'n van sortir i va voler imposar un nom aquest i volia, tant sí com no, que Marilyn fos en la producció i, per tant, ho va aconseguir. Anem pel lloc de rodatge, el desert de Black Rock a Nevada, important. L'any 1960 va ser una onada de calor als Estats Units important, es va anomenar l'estiu de foc, i hem de dir que en aquell exèrcit feia mesos que... En aquell desert feia mesos que l'exèrcit d'Estats Units feia proves nuclears.
Fantàstic, i van anar a buscar el lloc per
rodar. S'havia rodat, crec que mig any abans, s'havia rodat la pel·lícula El Conquistador de Mongòlia, un altre exemple de rodatge també curiós, perquè només dir-te que, per exemple, John Wayne va actuar amb 13 asiàtics, amb els ulls ben aixinats, en lloc de buscar un intèrpret del lloc, que les temperatures eren entre 45 i 50 graus.
Mare meva!
Que, curiositat, l'equip tècnic, sobretot, ho explicava després del rodatge, deia, és molt divertit, a la nit la sorra del desert brilla. Clar, brillava per les proves nuclears que havia fet l'exèrcit.
Ah, clar, clar. Mira que maco, i anar-hi posant allà el peu.
Sí, que bonic. Durant el rodatge, un riu va sortir de mare i va inundar i gairebé va destrossar la meitat dels decorats d'aquesta pel·lícula. I per acabar, a més, com que van haver-hi algunes escenes que no estaven del tot acabades, van dir, doncs, portarem sorra als estudis.
Sorra radioactiva als estudis.
60 tones de sorra als estudis de Hollywood. I varen rodar aquella pel·lícula, com dèiem, i imagina't, clar, quan van rodar la de Vida Rebelde, això no se sabia perquè era pocs mesos després, però de la pel·lícula El Conquistador de Mongòlia, en els següents 2 anys varen morir de 220 persones de tot el rodatge, 150 víctimes de càncer.
Mare meva.
150 de 222.
Mare meva.
El lloc, per tant, no era el més adequat.
No era
per
el
fer
més idoni.
Però, esclar, en aquell
el
moment...
El de localitzacions no s'ho va acabar de mirar bé, això.
No, exacte. Tornem, si et sembla, a Vides Rebeldes. Hem de recordar que calor del desert una mitjana de 47 graus. Clark Gable va dir, entre altres coses, que entre les dificultats de tenir Marilyn en el repartiment, els guions, que també diu, ho explicarem, i la calor que tenia, que ell patiria un infart.
I va acabar morint d'un infart al cap de...
A més, estava patint lumbàlgies molt importants que feia retardar algunes escenes i tenia dolors molt, molt espectaculars. El famós fotògraf, el pare del fotoreportatge, fotoperiodisme, Henri Cartier-Bresson, va anar a veure el rodatge, va voler estar uns dies allà i fer un reportatge que després apareixeria en un llibre que va escriure i explicava d'aquell rodatge, literalment, alguna cosa rara passava. tots semblaven bojos. Feia molta, molta, molta calor i eren com ànimes hipnotitzades. És a dir, que alguna cosa va olorar aquell home, que aquell rodatge no era del tot cristià. Per l'actriu Marilyn Monroe, després d'haver aconseguit estar allà gràcies a Houston, era l'intent o potser la possibilitat, l'última oportunitat de deixar enrere comèdies frívoles i arguments més, així, més lleugers, i intentar fer papers més seriosos dels que tenia acostumats, que no va arribar a plasmar-se.
No, clar.
Ella, cal dir-ho, feia constants escapades cada nit a Las Vegas, que estava molt a prop, amb John Huston, amb el director, i arribaven a vegades poques horetes abans de començar el rodatge. Algú havia dit, explicat, no sé si serà cert, que en alguna escena el director s'havia dormit mentre rodaven, i que quan acabava l'escena deia: com ha anat, això?
Mare meva.
És a dir, que déu-n'hi-do. De John Huston es diu que els estudis li pagaven més d'una pèrdua que havia tingut en sales de joc, perquè jugava moltíssim, a part de veure molt, jugava molt i tenia pèrdues tan grans que moltes vegades l'estudi
havia de pagar els deutes.
Exactament.
Si sortia cara la cosa, eh?
Tenia problemes, i no de matemàtiques, sinó de beguda i de jocs. Montgomery Clift també lluitava, com dèiem, amb variades addiccions, droga, tabac, alcohol i altres menudències, i per si mancava algun ingredient, dic que l'Arthur Miller entregava cada dia el guió refet, és a dir, que el retocava, el tatxava, posava anotacions molt a vegades il·legibles. Després s'ha sabut que moltes vegades era per indicacions i ordres del propi John Huston,
que tornava de Las Vegas,
que li deia, exacte, que li deia: això s'ha de canviar, i ho entregava, i els actors es queixaven de que no tenien temps
d'aprentar, no?
Si cada dia us canviaven els diàlegs. Malgrat tot, cal dir que, potser portat per aquesta eufòria, l'ambient entre els actors era bo, no era,
bueno,
no era
de
dolent.
De fet, tots més o menys
sí,
anaven per allà mateix.
Clar, Clark Gable era un dels ídols de la Marilyn. Hem de tenir en compte que Clark Gable, parlo de memòria, va néixer el 1901, a principi de segle, mentre que Marilyn era el del 26, per tant, es portava molts anys, i ella, quan era molt joveneta, un dels seus ídols...
Ja veia, clar, les pel·lícules.
Clar, actuar amb ell, doncs, era una cosa molt interessant. El resultat, què va ser? Doncs, això sí, un festival d'interpretacions magistrals. L'estrena no va tenir un gran èxit, però amb els anys ha anat guanyant molta categoria. Segurament és d'aquelles pel·lícules que la veus després dels fets que han passat i li valores i li treus coses que no l'hauries vist si no hagués passat el que va passar després, no? Són d'aquelles coses afegides. I abans parlaves de pressupostos i de costos.
Sí, bueno, pensava que el de producció es devia estirar els cabells.
Jo crec que potser l'ambient que tenien Dan Boyd entre els actors i els actrius era pel testament que sabia que anaven a deixar en els seus familiars. Perquè, és clar, parlem, el pressupost de la pel·lícula era de 4 milions de dòlars.
Estem parlant d'una barbaritat.
Sí, a l'època sí.
Clar, clar.
Clark Gable, saps quan es va embutxacar? 750.000 dòlars.
Però li va durar poc, la cosa.
És a dir, gairebé entre ell. Marilyn Monroe, quan va cobrar 300, que és el mateix que va cobrar el director, i Montgomery Clift, que en va cobrar 200, parlant d'un millor 300.000 dòlars, d'un pressupost de 4. Estem parlant de més del 20% del
pels
pressupost.
Actors.
He buscat, per curiositat, els actors, el caché que tenen, i actualment sí que va haver-hi una època que hi havia molts actors. Parlem de Tom Cruise, de Bruce Willis, de Harrison Ford, de Nicole Kidman, que tenien catxers de 20 milions de dòlars. Per fer una pel·lícula deien 20 milions. Després ho van rebaixar de 10 milions. I després hi ha hagut alguns que han sigut a proporció de taquilla i a proporció del pressupost. Però, per exemple, Daniel Craig, pel Bond del 2019...
Sí.
25 milions de dòlars, quan el pressupost era de 250. Estem parlant d'un 10%,
clar,
exactament.
Clar.
El mateix que Tom Cruise a la mòmia, de Mumi, 125 milions de pressupost, i ell en cobra 13, també, al voltant d'un 10 i alguna cosa. Leonardo DiCaprio, per Era ser una vez en Hollywood, va cobrar 10 milions. Amb Origen, de Christopher Nolan,
sí,
en va cobrar 20. Però amb el Tarantino em cobra 10 d'un pressupost de 90. Per tant, també parlem del mateix. I l'últim, Jack Black, Jumanji, de l'any 2017, cobra 5 milions davant de 90 milions de pressupost. És a dir, que ha baixat molt, i en aquell moment estem parlant de que una quarta part, gairebé, se l'emporten 3 dels actors, que hi havia molts més, d'un pressupost, com deies, molt gros, que era de 4 milions. Es va estrenar la pel·lícula el gener del 1961 i Espanya va arribar l'any següent, curiosament, a Barcelona primer i després a Madrid. Com canvien les coses. I és la metàfora, ja per acabar, d'un argument que el que feia era transportar els valors d'una societat. Parlem de l'any 60, parlem de la Guerra Freda en el seu màxim exponent, d'últims, com dèiem abans, els últims exponents del western, i aquest no és un western, però és una pel·lícula ambientada en el món del Far West, i és una societat que va anar desapareixent a poc, amb un, i la metàfora era fer-ho en un lloc tan tancat, hermètic, calorós, com era un desert, sí. I que, a més, donava aquella sensació d'una decadència molt autodestructiva que es va segellar, lamentablement, amb el final de la majoria dels participants en aquell rodatge. Recordem-ho, Montgomery Clift, Clark Gable, Marilyn Monroe, que tots van significar gairebé el seu última aparició important a les pantalles.
Déu-n'hi-do, Déu-n'hi-do, rodat al desert, radioactiu, i amb aquelles temperatures i amb tot plegat. Molt interessant, Jordi, avui hem après moltes coses d'una pel·lícula que si la mirem, la mirarem d'una altra manera, gràcies a saber tot el que hi ha.
I que val molt la pena mirar-la i revisar-la de tant en tant, per, sobretot pel que dèiem, per les grandioses interpretacions dels seus actors.
Queda dit i apuntat, doncs. Jordi Teix, moltíssimes gràcies.
A vosaltres.
Adéu-siau.